En aquest programa accidentat de Mossega la Poma conversarem amb en Quico Domingo sobre la seva app Soundkick i de molts altres temes. En temps de tertúlia parlarem de l'informe que Apple ha emès sobre peticions d'informació de comptes i dispositius rebuts per diferents governs, entre altres el govern espanyol, i també del nou servei de Google Help Outs que ens ha sorprès moltíssim i on explicarem què és i quin futur pensem que tindrà. La música d'aquest episodi, amb els Arctic Monkeys i el Supergegant, l'ha escollit la nostra col·laboradora, que tinc aquí al meu costat, col·laboradora hipster, la Sílvia Bonàs. Hola, Sílvia, aprofito per saludar-te.
Hola, a veure, he escollit un grup emergent i després un que ve de concert, llavors sí, és coherent, coherent amb la setmana.
Bé, cap amb ella retrets o felicitacions. Com ja és habitual, tancarem amb les vostres propostes musells. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervila, que abans el bocata, com sempre. Redacció avui absent per temes familiars, Raül Arribas. Codirecció també avui absent a terres salmantines, el senyor Marc Alier. Col·laboradors, Albert González, Sílvia Bonàs, ja saludada, i avui què faràs de Raül Arribas?
Sí, a més, ja no se'm pot dir que no vinc, que vaig rebre una queixa directament pel podcast.
Ah, sí, tens raó. Álvaro Nava, Ramon Lapuente, altres col·laboradors del programa, convidat avui el senyor Quico Domingo. Hola, Quico.
Hola, bon dia.
Benvingut, fundador de Soundkick, la jukebox social. En Quico ha estat cap de sistemes del diari Avui fins a l'any 2010 i actualment és director de productes mòbils a Multiactiva Mobile. Producció, conducció i qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Seguiu-nos a iPhone i Android amb l'app Mosseguis, amb dues S's, creada de forma fàcil i senzilla directament per mitjà d'Olalabs, olalabs.com.
Aquest sistema Lego, que tu pots fer aplicacions sense fer una línia de codi, molt fàcil.
Saludem també totes les emissores locals que reemeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Avui, teòricament, en Ludo hauria de dir allò de que Tomàs, estic molt content, però ho faré jo i, en canvi, no estaré content. No estic content, haig de donar una trista notícia, que un oient, un seguidor mossegui, jove i trempat, en Sadhuram Roura Torrent, ens ha deixat el passat dia 7 per una llarga malaltia, i des d'aquí, tot l'equip de Mossega la Poma, volem enviar una abraçada i donar-li tot el suport a la seva família i amics. Bé, comencem Mossega la Poma.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, Quico, benvingut a Mossega la Poma. Soundkick es presenta com una jukebox social, una nova xarxa d'interacció social. Ens podries explicar com va néixer aquesta idea i en què consisteix? Allò, trobant-te una jukebox per allà a la Ruta 66?
I a més, amb la mà esquerra o la mà dreta d'en Ganyet, que sempre està totes les guerres, el senyor Ganyet
sí,
sempre allà
és sí,
por
sí,
ahí.
Sí que és veritat. Bé, el que és, la veritat és que és molt fàcil d'explicar i la jukebox social és la manera més clara de dir-ho, però sí que al final... Tots crec que tenim al cap l'antiga màquina, aquestes màquines, les rocoles que trobàvem abans en els bars, no? En els que doncs, posaves la moneda, triaves la cançó.
Això és molt antic, eh? Pensa que molta gent que ens escolta són de generacions que no saben ni el que és això, eh?
Home, jo l'estiu, fa dos estius, quan em vaig veure en un bar d'aquells perduts dels Estats Units, bueno, fent fotos allà com una desesperada, perquè, clar, és...
Sí que és veritat, tot i que encara en queden algunes, però queden de 13 pràcticament.
Mira,
aquí,
parlant no? de coses estranyes que ja no queden, i fent un parèntesi, avui m'ha sorprès, jo travesso el barri on he nascut, que és la Sagrada Família, tot i que no hi visc allà, però cada dimarts quan vinc al programa atraveso el meu barri i he vist una perruqueria d'homes xinesa que tenia, sabeu aquell pirulí que donava voltes de colors? Qui fora, carrer Còrsega. Bueno, perdona, jukebox social.
Sí, no, de fet, qui recordi les antigues màquines aquestes dels bars, doncs és exactament el mateix, tot i que no hi ha màquina i no hi ha moneda. No? La idea és que qualsevol local es pot instal·lar un software en el seu ordinador, pot abocar-hi la seva música, i això és molt important, és a dir, pot abocar la seva música, de manera que les peticions sempre venen sobre la música del local. El local no perd el control sobre la música.
Per tant, el local pot marcar un estil.
Exacte.
O un tipus
de música.
Al final,
la música és l'ADN del local. No? Llavors, aquí és molt important que el local sempre pugui mantenir...
I això, diguéssim, que és l'aplicació, diguéssim, client, o millor dit,
no,
l'aplicació servidor,
és l'aplicació servidora,
que és la que s'instal·la en un PC o en un Mac de
client. Exacte, en un PC o Mac. A partir d'aquí, doncs, els clients d'aquest local es poden descarregar l'aplicació per iPhone i Android, gratuïta, i amb aquesta aplicació, doncs, el que fan és molt senzill, marquen en quin local estan, veuen la llista de reproducció, veuen la llista de cançons, perdó, d'aquell local, sempre veuen les cançons que l'amo del local ha decidit que puguin veure. Jo com a amo del local puc tenir una biblioteca de 10.000 cançons, però aquesta nit només es poden punxar X, és d'una temàtica concreta. Llavors veuen les cançons, trien una, poden dedicar-li a algú i aquesta cançó comença a sonar.
Ah, i a sobre poden fer la dedicatòria.
Sí.
Ai, que bonito.
La dedicatòria, si jo et dedico una cançó a tu, doncs quan la cançó estigui a punt de sonar, tu rebràs una notificació en el teu telèfon que et diu que jo t'he posat una cançó.
Sí, un avís en el... Un push. Hòstia, està molt bé això. I pots proposar cançons o encara no està...
Ara, en aquesta fase inicial, no, però sí que és un tema que ens han demanat molt, és a dir, que els usuaris puguin demanar la cançó que troben a faltar en la model local, i és un tema que als locals els interessa molt, perquè al final... una de les coses que nosaltres expliquem al local, doncs, és que SoundKick és una manera de conèixer l'opinió dels seus usuaris. Al final, tu veus què demanen, veus què comenten, què fan like, i sí que ens diuen, doncs, que els interessa saber si jo una cançó no la tinc en la meva biblioteca, doncs, que els usuaris me la puguin proposar.
Hi ha algun bar que ja es pugui escoltar? O...
Sí, aquí a Barcelona, bé, tenim no només bars, és a dir, nosaltres sempre parlem de bar, però SoundKick està pensada tant per... és a dir, està pensada per tot tipus de locals on sona música. Bars... Tenim un gimnàs, per exemple.
Sí, això sí que és heavy, un gimnàs, algun... això és divertidíssim.
Clar, però... això és una mica el que et volíem apuntar, no? A mi em va sorprendre que un dels primers locals que vau tenir va ser un gimnàs, però és una mica, destaca aquest punt important de la música darrere de SoundKick, que realment li està donant pes.
Sí, al final, anant, diguéssim, un punt més enllà, o sigui, jo crec que al final la manera que tenim tots de consumir contingut, no només música, ha canviat, de fet... ja no consumim contingut, sinó que ens relacionem i interactuem amb aquest contingut. No?
A mi, Quico, m'acabes de donar una idea brutal. Nosaltres sempre, ja és una tradició de molts anys, de fer la festa de cap d'any, que amb un amic cuiners, és tota una història de cuina i fem un sopar una mica especial. Per exemple, tenim el problema de la música, perquè acabem de sopar a les tantes, acabem de sopar bastant perjudicats i encara tenim per endavant una bona estona per perjudicar-nos més, i sempre tenim el problema de la música. I mai, per molt que un s'esmerci, estiri dies intentant trobar música adient per aquella nit, mai trobes la que... mai punxes a gust de tothom, no? Doncs aquesta és una forma ideal, no?
Sí, de fet ara l'aplicació està restringida a locals públics, és a dir, nosaltres... qualsevol local es pot descarregar l'aplicació, la pot instal·lar i al moment comença a funcionar, però nosaltres validem aquests locals. Sí que en fase 2, i breument, tenim previst que això es pugui fer des de casa. És a dir, si tu fas una festa a casa teva, puguis fer servir SoundKick per un dia.
Jo estava pensant això, fins i tot, vull dir, clar, jo visc en el pis amb més gent i sempre tenim el problema de que està sonant música i no és una mica de gust de tothom. I tenir SoundKick allà i tu, va, anem a decidir.
Sí, la idea és aquesta. És a dir, ara estem treballant en diversos fronts i un d'ells és que tu puguis posar SoundKick per un temps determinat, un temps curt, en una festa concreta que es fa en un pis o en un local o no, on sigui.
Ok. Perfecte, doncs, o sigui que aquesta fase 2, de moment, els que vulguem instal·lar-nos-ho com a servidor en privat, no serà així.
Ara mateix no, però serà en breu.
Com a empresa... entenc que heu creat la idea, ja esteu en fase de distribució, ja hi ha locals que la tenen, entenc que funcioneu com una startup, no? Esteu intentant aixecar diners,
com una startup vols dir en el sentit de perdre diners, no?
De perdre diners. No totes les startups perden, però sí, és veritat que ja et deu n'hi d'algunes.
Sí que és veritat que no... És a dir, hem constituït l'empresa i hem desenvolupat la tecnologia amb fons propis. Al principi vam estar valorant les opcions i el capital, el seed capital o el capital risc o fins i tot el tema dels business angels era una opció que ens vam plantejar, però com que tot això va néixer una mica com un hobby, sí que ens va fer una mica de por fer tan seriosa la idea d'entrada, no? I vam preferir, doncs, la inversió fer-la nosaltres i fer-la al nostre ritme. Llavors, ara que tenim la tecnologia en marxa, tampoc necessitem els calés ara mateix, no? Ara mateix el car que era fer-ho ja està fet, no? Llavors, ara l'esforç fort que hem de fer, que és
de marketing, això als
bars, de comercialització, estem veient de fer-lo doncs, per una altra via, sense evitant fer entrar
capital
risc.
És que tampoc no va ser fàcil també canviar la mentalitat dels clients, és a dir, d'un local que rep Soundkick i tu li has de vendre que no, que ara és una mica l'usuari que té, i això suposo que ha de ser complex.
Sí, jo ho comparo amb les aplicacions dels taxis que hi ha ara, no? que estan funcionant també, però el col·lectiu del taxi és un col·lectiu especial. No?
I força conservador, eh?
Jo crec, salvant totes les distàncies del món, però en els locals passa el mateix, és a dir, el que et deia abans, la música és l'ADN del local, no? Llavors, quan tu li dius, et portaré una cosa que en certa manera democratitzarà la música, ostres, a veure, no? A veure, aquí vindrà un tio i em punxarà doncs, qualsevol cosa, no? Llavors els has d'explicar doncs, que no, que sempre tu triaràs sobre el que es podrà punxar, que no mantindràs el control, que si en algun moment ho vols parar ho podràs parar i que a més et servirà per conèixer més els teus clients. No?
Hi ha instruments, diguéssim, de fine-tuning, per exemple, el fet de que no puguis repetir molt sovint una cançó, o sigui, una sèrie com de paràmetres que tu puguis...
Ara mateix hi ha uns paràmetres estàndard que els anirem afinant, però són exactament aquests, és a dir, si una cançó ha sonat en la darrera hora no es pot tornar, o sigui, t'has d'esperar una hora a tornar-la a posar, un usuari no pot demanar dues cançons seguides, és esperar que soni una altra entremig, hi ha una sèrie de paràmetres però que són bàsicament perquè qui està escoltant la música fora de Soundkick no digui, hòstia, en aquest local estan repetint cançons o estan...
Exacte. Molt bé, una pausa i tornem de seguida.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, tornem a taula amb en Kiko Domingo com a convidat i que després es quedarà, espero, tot el programa amb temps de tertúlia i amb la Sílvia Bonàs, que avui està fent de codirectora, copresentadora.
Guanyant punts.
Estàs guanyant punts, sí.
Codirectora hipster.
A més, el que dèiem, que feia molt de temps que no teníem veu femenines, doncs mola que hi hagi una veu femenina i a més, molt ordre, molta calma, no com quan està aquí al mar que tot ho revoluciona. Fact de DJ. Què vol dir això de fact de DJ?
Bé, la veritat és que abans em preguntaves pel Ganyet, doncs el fact de DJ se li va acudir en el Ganyet.
Molt hipster, també.
Els que no coneguin el Ganyet, que m'estranyaria que hi hagués algú que no, però bé, és el senyor del Keep Calm, també. Ell i en com es deia?
Rude.
No, i el... Qui va muntar amb aquesta història? El de Múnich.
El
Xavier Berneda. Molt bé, perdona, digues que t'he tallat.
No, de fet, al final, quan estàvem preparant el llançament, amb la festa que vam fer a l'antiga fàbrica d'Am, estàvem buscant un claim doncs, que cridés l'atenció, no? que fos una mica cridaner. I al final, doncs, amb tota la bona fe del món i amb tota la broma que hi ha al darrere, doncs, el fact de DJ ens va semblar collonut, no? Perquè sí, no tenim res en contra dels DJs, però al final es tracta que tu siguis el DJ dels locals. No?
Bueno, amb la idea de democratitzar una mica la música.
Sí.
I també, en el fons, és una forma per la gent dels locals de conèixer, de veure el seu perfil de client i una mica anar adaptant-se. Encara, és a dir, mantenint una ADN, perquè és el que intenteu, és el que oferim, perquè suposo que això primer els deu espantar, com que ara m'escollen la música.
Sí, s'ha d'explicar molt bé. El fact de DJ, per això, el dia de la festa vam regalar samarretes i bosses.
Hi ha
algun DJ que està punxant amb la samarreta.
Amb el fact de DJ. Encara gràcies que el col·lectiu s'ho ha pres amb bona idea, no?
I tant.
Què volies comentar, Sílvia? Perdona?
No, que això, que a mi em sembla una forma molt fàcil d'una mica orientar el teu local en format de segons el teu client, perquè realment a vegades vas a locals i dius, ostres, és que m'estan posant cançons que em carregaria el DJ i aquesta forma és molt senzilla.
M'interessa que m'expliquis el procés de creació, o sigui, d'idea que es converteix en una empresa, per petita que sigui, per startup que sigui. Clar, hi ha algun moment que algú ha de dir, ostres, doncs jo sé com funciona aquesta història i jo em decideixo a fer la creació de l'empresa, no? Crec que heu pres una decisió correcta, que és començar a treballar la idea, a crear-la, tenir el tangible, que són les aplicacions, i a partir d'aquí ara us comenceu a pensar, si això ha de créixer, doncs com ho comercialitzem, no? Però com és tot aquest procés? Quant de temps s'hi triga? Com involucres a les persones? D'on sorgeix la idea? Com es materialitza?
Nosaltres hem estat un any de desenvolupament. Sí que és veritat que hem estat un any no a temps complet, tots teníem les nostres feines, no? La idea va sorgir una mica, allò, quasi sense voler-ho, no? Abans estàvem comentant això de que la manera que tenim de relacionar-nos amb el contingut ha canviat, i amb les fotos és molt clar, és a dir, quan tu fas una foto amb el mòbil ja quasi sempre és per penjar-la al Facebook o Instagram, no? Quan consultes informació, doncs mires a Twitter i
sí, sí. De fet, ha canviat tant que jo ja no m'enduc la càmera reflex, ja no ve, no viatja mai. Per què? Perquè és un hàndicap a l'hora del procés. Sí, per mi Instagram és el meu diari dels viatges o de les sortides amb els col·legues.
És el teu revelat del carrer d'abans.
Sí. I que tot és qüestionable i valorable, és a dir, qualsevol opinió.
Hi ha una putada, perdoneu l'expressió, i és que com Instagram és tan... acaba aterrant a Facebook, que ja, aquí hem repetit moltes vegades que Facebook és el mal, què passa? Que em tallo i no retrato a les persones. Només retrato ambients o retrato coses o paisatges. Intento, i si surt alguna persona, surt d'esquenes, de lluny, no se la
reconeix. Bueno, però aquí hi ha la decisió de cadascú. Sí. En canvi, ja que sí que retrata les
persones. Però sí que ho faig servir com a àlbum de fotos de sortides. Exacte. I a mi m'agrada sortir amb la muntanya, amb la bici o quan quedem.
Ara m'has sorprès perquè no és la primera persona que em diu això. Diu, no, que Instagram va a Facebook i no vull que em retrati.
Jo flipo perquè arrel de l'incendi del Baix Empordà vaig estar buscant les poblacions afectades per l'incendi. I clar, si fas recerca per hashtag de la població, et surt persones a Instagram
que han pujat fotos
amb el hashtag que no té res a veure amb l'incendi, sinó que ha estat no de Vilobriu d'ara, sinó d'aquest estiu. I, hòstia, surt famílies amb els nanos i coses que dius, hòstia, jo no ho faria públic.
Bueno, però aquí és això, cadascú té el filtre allà on vol, no? Si tu no vols certa gent, però hi ha gent que, que penja fotos.
A mi sorprèn que la gent no tingui aquesta precaució, però bueno, en qualsevol cas sí, hem canviat la manera com interactuem.
Sí, llavors, sí que ens va semblar, amb la música, per exemple, també hi ha hagut un canvi, amb Spotify, sí, Deezer, hi ha hagut un canvi importantíssim, no? Però sí que ens semblava que tota aquesta socialització del contingut, al final, en el bar, que és la xarxa social més antiga del món, que és allà on abans del Facebook ja es podien fer peticions d'amistat, doncs...
I més coses.
Bueno, més coses que també es fan al Facebook, no? Però era el Facebook analògic. No? Llavors, ens semblava que en el bar, per concretar-ho molt en el local de nit, doncs no existia aquesta socialització. No? I donant-li voltes, doncs se'ns va acudir, perquè al final... la música va més enllà del so, no? És un tema que tots tenim la nostra cançó preferida, que ens uneix, que ens separa, que les parelles tenen la seva cançó. I ens va semblar que era una manera molt xula de relacionar persones i de conèixer persones en base a la música, perquè SoundKick et permet també això, no? És a dir, descobrir nous locals i descobrir nous usuaris en base a la música.
El descobriment dels locals també està força bé, sobretot aquells que aposten per promocionar la música, com pot ser Dio Gabal o altres locals de Gràcia, que tens música en directe, que són xulos perquè tens una excusa per sortir i a més el barreges amb una activitat cultural. No? I si a més el grup que va t'agrada, doncs ja lo flipes.
Sí, SoundKick, la idea és que tu sempre, a partir d'usuaris, a partir de locals i a partir de cançons, pots descobrir els altres tres, els altres dos. És a dir, jo a partir d'una cançó puc trobar un local que la tingui o puc conèixer un usuari que també li agradi, a partir de locals puc descobrir cançons i usuaris, pots fer una mica el cercle, a partir de cadascun dels integrants de la plataforma pots descobrir els altres dos.
Jo tenia una pregunta, per fer la base de dades de música, com ho heu anat fent? Perquè suposo que una pot ser directament la que doni el local o...
Sí, la base de dades en un principi surt dels MP3 que té el local, és a dir, surt de la metainformació que té aquest MP3. La nostra idea és que a mida que aquesta base de dades vagi creixent, sigui més social, és a dir, si hi ha... Al final, tots els MP3 tenen una marca única, no?, en base a les zones. És la mateixa tècnica que fa servir Shazam per descobrir cançons, no? Llavors, a nosaltres sí que ens és molt fàcil saber si una cançó és la mateixa en més d'un local. Llavors, el que tenim previst a futur és, si una mateixa cançó està en 5 locals, però un local té un nom diferent, assumirem que els altres 4 són correctes i el que està malament és aquest 5è, no? Llavors, corregirem la informació d'aquest 5è.
Ah, vale, o sigui que diguéssim que... Perquè la música que pungeu, en el fons, és la vostra música.
És la del local.
És la del local.
Cada local té la seva música. Clar. Llavors, cada local pot posar el nom que vulgui a la cançó.
Perfecte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, en companyia d'en Kiko Domingo, de SoundKick, que, i de moltes més coses que ara repassarem. Per cert, em fa molta gràcia perquè l'altre dia a Twitter, bueno, vam anar repetint amb el Twitter de Mossega la Poma, que ve el Kiko Domingo, no sé què, i arrel de tot això hi ha gent que et segueix i que no em fa massa, però s'està fent una conferència o una presentació o alguna cosa.
En l'inèdit.
Inèdit, ah, vale, sí perquè sí. Li deien, oh, com ha parlat, no sé què, és quantos. Té com un club de fans,
hi ha molta
no?
conya, hi ha molta
sí,
conya.
Ja, sí. Hi ha un club de fans aquí a darrere del Kiko. Bueno, estàs amb altres projectes, com per exemple el llibre digital de la història de Catalunya, que va ser aquest llibre il·lustrat per la Pilarín.
Sí, per la Pilarín.
Vallès. Sí. O el conte interactiu dels tres porquets. A veure què és tot això.
Sí, bueno, jo treballo amb Multiactiva Mobile, que és una empresa aquí a Barcelona que es dedica a fer aplicacions mòbils, sobretot basades en continguts, hi ha moltes aplicacions editorials, i llavors hem fet...
Vinculat molt a l'educació, no? Multiactiva,
sí, vinculat bastant a l'educació. Llavors, el projecte de la Pilarín Vallès va ser un projecte que vam fer precisament a través de l'empresa del Josep Maria Ganyet, i és...
Que recordem als oients que és Mortensen.
Exacte, que és Mortensen. I la veritat és que la idea és molt xula, perquè és donar vida a un conte tan antic com la història de Catalunya, de la Pilarín. Era un conte que... Clar, nosaltres tenim un motor per fer contes, per exemple, Els tres porquets és un conte que la il·lustració s'ha fet expressament, s'han fet animacions expressament per l'iPad, però el conte de la Pilarín és un conte antic. Llavors, aquí el que vam fer va ser escanejar-lo. La Pilarín ens va dibuixar alguns fotogrames per animar una mica el conte.
I per ajudar a l'adaptació, diguéssim, al nou mitjà.
Vam posar molts sons, és a dir, molts objectes del conte que els toques i fan
molt xulo, si comences a jugar amb ell.
El porquet, en aquest cas no, però la història de Catalunya suposo que té personatges.
Sí, i a més té petites activitats dins de l'escena. És a dir, per exemple, la pàgina de Guifre el Pilós, o si tu toques l'escut...
I això com... Sí, de les quatre barres.
Dibuixis amb els dits les quatre barres, sí.
Ai, que està morint-se allà.
Exacte.
De totes maneres, com funciona aquest procés creatiu? Us trobeu en una sala i feu pluja d'idees i poseu tot d'etiquets d'enganxines de colors?
Depèn, ja et dic.
És en plan Google americà?
El cas dels tres porquets, per exemple, és una carta als Reis. Està fet de zero i aquí cap problema, no? El de la Pilarín Vallès, la història de Catalunya, o ara, per exemple, n'hem fet un del Teo, també. Clar, aquest estàs una mica més restringit pel llibre, no? Llavors, en aquest cas sí que el que vam fer amb l'equip del Ganyet va ser anar analitzant pàgina per pàgina a veure què podíem ficar en cada pàgina, no? Tant a nivell d'interaccions simples com aquí hi ha un porquet, demanem a la Pilarín que ens faci doncs, tres fotogrames, com aquests elements doncs, seran sensibles al tacte i faran so, simplement, com quines petites interaccions, quines petites activitats, com la de l'escut del Guifre el Pilós o com la Sagrada Família, per exemple, que és un puzzle i l'has d'anar muntant, quines activitats una mica més complexes hi haurà cada escena. Sí, però és una sala...
La Sílvia, quan repassàvem guió, apuntava que estem en un escenari de boom, sobretot de boom d'aplicacions educatives, moltes d'elles adreçades als infants. Hi ha una mica d'una revolució. Però si et mires en detall els elements que de moment participen en aquests contes interactius i tal, no acaben de ser molt diferenciadors. Sempre són els mateixos elements, que un so, que un no sé què. Poques vegades veus alguna cosa que dius, ostres, que sorprenent, no? Com s'ho han currat. Sí. Cap a on anem?
Això és una conseqüència d'un problema...
És una limitació de dispositiu?
És una limitació de calés. És a dir, al final, aquestes aplicacions són molt difícils de monetitzar. Perquè sempre parlem... O sigui, jo sóc el primer defensor de les bondats de l'App Store, que el que han fet és permetre que qualsevol desenvolupador des del garatge de casa seva es pugui fer una aplicació, però al final... I també crec que han fet una altra cosa molt bona, que és que ens han acostumat a pagar pel contingut, que això amb la web no passava, no? És a dir, la web tothom tenia...
Sí, tindríem aquí discreparíem si estàs en el món iOS o en el món Android...
El món Android és un tema que no acaba de funcionar la botiga d'Android.
Però sí, en el món iOS crec que davant de l'allau d'aplicacions cada cop els usuaris són més selectius, però quan identifiquem una cosa útil o de qualitat no ens importa pagar per
ella. És a dir, jo crec que des del naixement de la plataforma se'ns ha acostumat a que el contingut es paga, no? I és un contingut que es paga molt barat, però que es paga. Ara bé, aquest preu barat és el preu que fa que les editorials els costi molt monetitzar-ho, no? És a dir, pensem en un llibre d'€1,99, perquè tampoc poden ser massa més cars.
Clar, si vens 1.000 llibres, no arribes a 2.000 euros.
L'editorial rep un 60% d'això, perquè clar. Apple es queda un 30%, no? Rep un 70%. Però clar...
També hi ha un autor, entenc.
Aquest és el problema, que van comentar un reportatge que vaig veure d'editorials, és que tot el que s'intenta digitalitzar de continguts educatius, clar, hi ha drets d'autor, drets d'editorial,
sí.
I
a més, final... Sí, a més és que, sí, per exemple, la diferència entre el Teo i els tres porquets, no? I els tres porquets no hi ha drets d'autor.
Clar, és un conte, diguéssim, popular, no té...
Ara, quants tres porquets hi ha a l'App Store? 200.000, no?
Clar.
Teos, no. Teos n'hi ha un. I Pilarín Vallès n'hi ha un. Però clar, Pilarín Vallès, hi ha l'editorial, hi ha l'autora, moltes vegades hi ha uns drets que no són catalans ni espanyols, sinó que són francès o
sigui,
i has de pagar l'editorial. Llavors, que al final aquí hi ha molta gent amb qui repartir per uns ingressos que n'has de vendre molts, no? Precisament també per això es tradueixen els llibres, perquè són molt en l'App Store. Nosaltres sempre els fem en català, castellà, anglès, perquè el cost de traducció, un cop el llibre està fet és molt baix.
I en canvi el mercat, el mercat on pots adreçar-te és molt més elevat.
Exacte,
no?
Sí, sí.
Els llibres de, no sé si això amb l'experiència de Multiactiva i sobretot treballant continguts ho heu notat, diguéssim, aquelles coses que són de creació catalana, ja sigui bé perquè venen del món de la tradició o bé perquè venen del món de gent o autors que són d'aquí, quina acceptació tenen fora?
Sí, és veritat que hi ha poca cosa encara en català, llavors sí que és per una banda una limitació geogràfica, però per l'altra banda també és un punt fort, és un avantatge, perquè tampoc hi ha tant, el mercat espanyol, per exemple, està molt més saturat, no? I l'anglès també està molt més saturat.
Però un contingut, per exemple, en català, que després el puguis traduir al castellà o a l'anglès, té sortida?
Sí, per origen? Tant. Ara, moltes vegades hi ha, que et comentava, el tema dels drets, és a dir, moltes vegades tu no tens dret per comercialitzar una aplicació fora d'Espanya.
Clar.
L'editorial no té dret per fer-ho. Llavors tu pots traduir-ho, però aquella aplicació no pots posar-la a la store anglesa. Sí que és veritat, el que influeix molt, i això ens hem donat compte, és la marca, la força de la marca. No? És a dir, la història de Catalunya ha funcionat molt bé perquè està la Pilarín Vallès. Sí, també perquè l'hem fet molt bé, però perquè és de la Pilarín Vallès.
I ella com a mínim obre totes les portes i fa d'atractiu.
Bueno, i perquè a tothom li sona. No? Sí. És a dir, tu com a pare doncs, entres a l'App Store i dius, hosti, jo de crio, de jove llegir això.
També
no?
És una forma d'anar introduint aquest tipus de mercat digital. Primer agafar grans personatges.
Clar, també és el més car.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Una pregunta ja final. Ara ja seràs un expert en el Gran Dictat, no? Ja et podem enviar de concurs, no?
No, no et pensis,
Bueno, per qui no ho sapigueu, que també ha fet l'aplicació del Gran Dictat.
Bueno, el meu equip ha fet la versió d'Android només del Gran Dictat. Però al final, per les proves, sempre jugues amb els mateixos.
Jo tinc la de iOS i t'asseguro que m'ha anat molt bé aquest estiu a l'hora d'anar avions amunt i avions avall.
Enganxa molt.
Sí, enganxes.
Enganxa molt. Però al final els desenvolupadors fan les proves amb un set de paraules limitat i vull dir que no són grans experts. No?
Yeah. Bueno, finalment, acabem aquí la conversa amb en Quico i convidant-lo, si pot, a quedar-se amb nosaltres en temps de tertúlia, que començarà tot seguit, fins després d'aquesta petita pausa musical amb Arctic Monkeys i Fire.
But I wanna try. Or is this image of you and I? And it goes dancing by in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite. And you live there so long. It's kinda strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good? Or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? There's all those places we to go, and I suspect you already know, but that place on memory lane you like still looks the same, but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind? Without thinking of you lately.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, tenim en marxa una enquesta per conèixer la vostra opinió del programa, per quin canal, via emissora i aparell en el qual ens escolteu, i quatre preguntes més que pots omplir en dos minuts. La vostra opinió és molt important i realment us agraïm les respostes. Afegim l'enllaç a les show notes.
Exacte, això ho parlàvem una mica fora de micro. Ho hem començat a fer amb la comunitat Mossegui de Google+. I de fet ara posarem l'enllaç, per primera vegada l'obrirem i el posarem a les show notes a mossegalapoma.cat. I més endavant ho repartirem a Twitter, o sigui, mica en mica, no? Però ens va sorprendre, pensàvem que ningú es prendria la molèstia d'aquest minutet perquè no arriba ni a dos minuts a contestar i ja tenim gairebé 30 o 40 respostes que per la comunitat Mossegui, que són pocs, doncs déu-n'hi-do. Molt bé, senyors, doncs estem ja en temps de tertúlia. Havíem de connectar amb en David Caules. De fet, portem diverses setmanes intentant connectar amb en David Caules i no hi ha forma, i avui tampoc hem tingut l'oportunitat perquè teníem problemes aquí a l'estudi, perquè ens expliqués l'experiència real de tenir el Nexus 5, que ja l'havia tingut, ja l'havia provat. Sé que a la comunitat Mossegui en David ha anat explicant la seva experiència, sorprès de la qualitat de la bateria, de la durada de la bateria, perdó, de la qualitat de la càmera, i més gent que també es veu que ja l'ha anat rebent, perquè fins ara no s'havia començat a rebre, comentava el mateix. Algú, vosaltres coneixeu algú que el tingui o que hagi comentat alguna cosa?
No, jo realment no hi he tingut massa contacte, vull dir, no? Encara no.
No, jo saps que passa que els telèfons Google, els telèfons Android, jo al final els deixo, els veig tots, els reviews, i el canvi és doncs el processador de turno o la memòria, i són tots molt iguals, no? Sí que és veritat que el Nexus 5...
Aquí si estigués el Raül, aquí ara mateix se tiraria a sobre i et diria 50.000 coses, perquè hi ha des de la supergama alta...
Sí, però vull dir que al final la diferència és el processador o és més enllà de la marca. Sí que és veritat que el Nexus, jo crec que Google aquí ha fet una aposta i ha fet un tema molt interessant, que és primer el tema del preu, és a dir, no hi ha cap telèfon d'aquestes prestacions lliure en aquest preu, i després que el fan d'Android o l'usuari d'Android és l'elecció ideal per ser el primer en estar actualitzat a l'última versió del sistema operatiu, per estar perfectament integrat amb serveis de Google. Vull dir, jo crec que és una
molt bona decisió. Sí, nosaltres ho diem i ho recomanem a la gent que no tingui la pasta. O sigui, la gent que no tingui una especial preferència per iOS i després la gent que tot i tenint-la vol un telèfon lliure, perquè aquesta és una decisió que en aquest aspecte és important. Jo sempre dic que un ha de prendre aquesta decisió abans d'anar per un telèfon.
És quan... Això també fa molt repensar. Molts que som usuaris, potser més d'iOS, al final veus els preus i dius, hòstia, és que començaré a repensar la meva elecció.
És que per menys de la meitat d'un iPhone 5 tens un Nexus 5, no? No sé, jo crec que val la pena. De fet, estic intentant moure fils i a veure com ho puc fer, perquè no vull gastar molta pasta, per tenir un algun temps i poder-lo provar, no? I així poder fer una avaluació correcta.
Potser et passaràs a l'altre costat ara.
A la d'oscuro. No crec, perquè amb tota la pasta que porto gastada amb aplicacions, i això és una altra cosa, això és que estàs una mica captiu. En Raül, que avui no podia estar aquí, també ens ha deixat una nota en el guió dient que recomaneu o parleu del LG G2. De fet, jo no el conec.
Me l'he estat mirant i mola molt el disseny. Vull dir, a mi només de veure el disseny m'ha molat moltíssim. Això de que no tingués els botons laterals i que tot estigués per la part de darrere sí que canvia la manera, suposo, de com s'ha d'agafar. Però em sembla molt bé, perquè a mi el que em passa molt sovint és que vaig amb l'iPhone i de cop començo a tocar botonets i se m'ha pujat el volum, i això de que estigui tot i sigui un disseny molt més prim i tal, vull dir, m'ha agradat molt, i la pantalla també.
Amb l'iPhone 5S i el Touch ID, la forma de posar el dit per activar-lo, la veritat és que et pots permetre, o sigui, pots tenir el telèfon tancat més vegades, no cal que estigui obert perquè obrir-los un segon quan t'acostumes, i aleshores diguéssim que el moment que estàs pendent dels botons és quan realment tens el telèfon activat, que a vegades amb altres telèfons o amb el mateix iPhone li dones més temps d'estar actiu abans que es tanqui la pantalla, i és un rotllo. La gent de Badejocs del diari Ara han fet una revisió, una anàlisi del LG G2, que també us posarem a les show notes perquè el veieu. I parlant de telèfons, com aquesta setmana, ja, ara ja sí que sóc Dimitri, que us ensenyava l'iPhone Dimitri daurat. Per cert, reitero el que he anat dient aquests dies i diguéssim que em reafirmo ara que ja porto pues, gairebé una setmana amb ell i jugant-hi. Si vens d'un iPhone 5, jo sincerament no crec que estigui justificat donar el salt. Perquè l'iPhone 5 és un telèfon que va molt ràpid, que va molt bé i no té... No hi ha res que justifiqui que realment em vagis cap a un iPhone 5S.
Del 4S, per exemple, sí.
D'un 4 a un 4S, jo crec que l'usuari que tingui un 4 a un 4S notarà un canvi molt gran, de velocitat i de moltes coses. No? Però sí que hi ha dues coses que vull destacar. Una, ja ho he dit, és el Touch ID. Al principi costa una mica, pots programar diferents dits. De fet, pots programar diferents dits de diferents persones. Vull dir que si el telèfon el vols passar a algú i aquest algú que sigui limitat, doncs pots gravar, em sembla que fins a 10 dits. No? Jo n'he gravat 3, em sembla, i amb això ja tiro. I són tots meus, però bueno. I l'altra cosa interessant del telèfon, que m'ha sorprès moltíssim, és la... Bueno, a part de la velocitat i a part de que part de lo que seria la gestió del moviment, del GPS, dels sensors, ara està desplaçat el xip aquest nou, que és l'M7. Què vol dir això? Vol dir que el funcionament bàsic del telèfon, que ja era de per si amb un processador que era el doble de ràpid, a sobre encara és molt més ràpid perquè hi ha coses que no les ha de fer aquest A7, sinó que les fa l'M7, no? Bestial amb el tema de la velocitat. I això fa que tingui tot un sistema nou de la gestió de la càmera, que és flipant. Ja ho he vist abans que us he ensenyat com fa les fotos. Tu pots fer repetició de fotos en temps real. Ell les va conservant totes en memòria i al final, ell sol, tot això gairebé en temps real, quan ja s'ha acabat d'apretar, que has acabat 30, 40, 50, fa un preprocessat de les fotografies, escull la que ell pensa que està millor de llum, de contrast, de color, a sobre li aplica un corrector, per exemple, si fas les fotos de nit i tot això, i, hòstia, tens un telèfon, una fotografia, perdó, brutal. És increïble.
No, vull dir, ara quan has estat ensenyant, realment, vull dir, està molt més cuidat i molt més acurat, perquè, vull dir, la càmera sí que era una cosa que era bastant millorable, bueno, com a mínim jo ho trobava per
les sí, fotos nocturnes, les fotos de nit, o si surts molt de nit o vas de locals o que
o per exemple,
com si una bona hipster.
No, però si vas sí, al bosc o coses així, que vas a fer una foto per allà, doncs no es pot.
Tu vas de locals de nit o al bosc?
Jo vaig a tot arreu.
A mi m'ha cridat molt l'atenció la velocitat del fer les fotos. És a dir, més enllà del disparat de la foto, els telèfons més antics es nota que triguen al guardar-la. No?
Sí.
I, ostres, has fet 40 de cop i es guardaven al moment. No?
Sí, és que no hi ha temps aparent de preprocessat. És brutal. Jo al·lucino com
s'ho fan. Sí, perquè era un temps de procés, perquè al final la memòria dels telèfons és memòria sòlida i és molt ràpida d'escriptura, no? Però sí que aquest temps de procés sembla que no hi siguin aquí.
Com això per Instagram, per quan estàs enmig del carrer buscant aquell moviment d'una au, estàs allà, vinga, 40 fotos sí, i que sí. Vagin passant.
I tant.
Bueno, fins aquí resumim una mica el tema de telefonia, de telèfons nous i de novetats, i ara anem amb un tema que ens ha sorprès a tots molt aquesta setmana. Tu, Sílvia, l'has tornat a posar per rellevant. Llàstima que avui no puguem tenir el Carles Canyo, que també volia haver entrat per Skype i parlar-nos, o donant-se la seva opinió, i parlo del Google Help Outs. Què és el Google Help Outs?
El Google Help Outs és un mena de sistema d'ajuda en directe, no? De manera que tu pots oferir els teus serveis, de manera que si tu tens uns coneixements, no ho sé, pintura, en programar, en el que sigui, tu pots oferir aquests serveis, fer com una mena de conferències i la gent pot comprar aquests serveis. És una mena, vull dir que
és una classe en directe i privada entre el que dona la classe i el que la rep.
Això, vull dir, és privat, perquè no sé si sí, es pot privat. Fer servir també per Hangout, així...
Sí, Hangout, però amb un número limitat de persones, vale. Diguéssim, d'alumnes. Algunes classes són one-to-one, és a dir, professor-alumne, i altres poden ser professor i diversos alumnes.
A mi el que em sembla una mica dissonant és el fet de que això de que s'hagi de pagar...
No, hi ha moltes gratuïtes.
Però també podran competir també en sistemes com YouTube. Per exemple, jo utilitzo molt Coursera. A mi m'agraden molt els cursos de Coursera i, bueno, soc molt fan. Clar, no ho sé, jo no ho sé si canviaria, perquè realment, quan vols fer cursos, encara que siguin, vaig fer un de còmics, Vull dir, estan super ben acurats, el contingut està molt ben tractat, els vídeos estan molt... Fins i tot cursos per YouTube podran competir amb aquests sistemes? A mi,
jo crec que el que està pretenent Google amb tot aquest moviment és... posar un peu a la formació no formal, valgui la redundància, informal, que fins ara només tenia una mena d'encaix o a través de YouTube o a través de sí. Skype, una cosa així rara, o en persona.
No, a mi la personalització, un a un.
Un a un.
Mm. Això sí, això sí.
A mi hi ha una cosa per això que m'ha cridat l'atenció cap al negatiu, diguéssim, que és que al final, o sigui, jo m'he fet un cop d'ull ràpid a les preguntes freqüents, a les condicions, i clar, en principi dius, aquí hi ha la garantia de Google a darrere, no? Igual quan compres una aplicació a l'App Store, doncs hi ha la garantia de que...
Sí, però explica-ho bé.
Però clar, ells diuen que no es fan responsables de la qualitat ni del curs ni de la persona que està donant aquell
curs. No, però val a dir que a darrere hi ha un sistema de puntuacions on els usuaris valoren...
Però el primer que el compra, pringat, no? Perquè...
Sí, si és una... Exacte, amb això Google renta les mans. A més, no sé com funciona el sistema de pagament, no sé si va per eBay o va
jo
per alguna...
Jo crec que va per Google Wallet.
No? Per Google Wallet?
Google Wallet va.
Amb la qual Google crec que també s'endú una part d'això. És a dir, que al final...
Sí, sí, o sigui, si s'endú una part, poses la plataforma, t'endús una part i no dones cap tipus de garantia o no fas...
Clar, jo crec que, és a dir, aquí el tema, o sigui, la comparació amb l'App Store és, o amb el Google Play, o amb el Google Play és
obvia,
és molt clara,
sí.
Però en el cas de l'App Store, per exemple, si es queden un 30%, però a més de posar la plataforma, hi ha un curat d'aquestes aplicacions, no? Moltes vegades és discutible, però hi ha un curat d'aquestes aplicacions.
A veure, potser és més difícil que en un curs... Que sí,
a veure, estem parlant de cursos complet. Molt bàsics, estem parlant, jo què sé, havia un curs de maquillatge, un curs de...
No, hi havia un de física,
Hi havia un de física i tot?
Oi tant, n'he trobat
un... Ah, sí, un de física quàntica,
sí,
em sembla.
Sí, clar, és que t'ho imagina't.
És un caldo de cultiu per xarlatans d'aquests...
Sí, sí, per aquests... Molt pensat en públic americano, que és una mica així. Però no, havia també gent d'aquí, havien cursos de pagament, havien molts cursos gratuïts. Jo penso que és una bona plataforma utilitzant la mecànica dels hangouts,
sí,
que és les trobades aquestes, diguéssim, per vídeo i àudio, gent que fins ara no tenia... Si no era candidat a un Coursera o candidat a MOOCs més de caràcter universitari, que són... O sigui, que aquí a darrere hi ha tota una preparació d'un curs, ja, són temes una mica més complexos, més acadèmics. Això és completament informal i, escolta'm, tu fas quatre coses, les poses i a nivell de popularitat...
Sí, no sé, jo és el que t'he dit, que a mi, vull dir, crec que és una iniciativa molt bona, però, clar, jo sí que busco una mena de rigorositat, és a dir, encara que sigui un curs, és això el que té, un curs de còmics, que he hagut de fer un projecte que era un còmic.
Però per què li negues la rigorositat a un help-out?
Perquè no hi ha ningú darrere que ho miri.
Bueno, a veure, les plataformes al seu naixement mai són perfectes, vull dir, això també s'haurà de veure.
Sí, és això, s'ha de veure com evoluciona.
I Google és expert en llançar projectes que viuen en beta i que han arribat a sobreviure qualsevol cosa i els tenim constantment, i altres que semblaven que anaven a trencar-ho tot i al cap d'un temps desapareixen, no? I ell dona...
Sí, sí.
Home, la idea és bona i a veure com ho tracten. La forma és com ells ho van tractant i ho van manegant.
Sí, que és veritat que són poc... sembla que són poc favorables a la moderació del contingut, no? Perquè amb el Google Play passa el mateix. I també et fa reflexionar...
Sí, i què penses? Perquè al cap i a la fi això va en contra de la qualitat de final,
clar,
no?
És que també et fa reflexionar quan diuen, bueno, és que les descàrregues a Google Play són superiors que a l'App Store, però la venda d'aplicacions, les aplicacions de pagament a Google no es venen, a l'Android Market o a Google Play o com es digui ara, no es venen.
Val a dir també que en iOS hi ha aplicacions que són una autèntica basura.
Sí, i tant.
A l'iOS, i molt Google App Store i tal, però són basures.
Però és que una cosa no treu l'altra, és a dir, parlant, la merda està tot arreu.
Sí.
El que importa també és la proporció, no?
A mi em fa reflexionar sobre si aquest curat d'aplicacions no té a veure amb el volum de vendes. És a dir, al final, saber que hi ha algú que una cosa que no serveix absolutament per res ja l'ha denegat, o que no funciona correctament perquè es penja ja l'ha denegat, doncs home, també és una garantia de qualitat, no?
I hi ha serveis, per cert, Soundkick també va una mica en aquesta línia, que trenquen els models tradicionals de la distribució. La distribució i la comercialització. Airbnb és un exemple clar, aquesta web on tu pots llogar, diguéssim, estades o pactes amb el propietari d'un pis o d'una habitació i directament negocies amb ell una estada. Jo l'he utilitzat per anar aquest estiu a Israel i haig de dir que, excepte una experiència negativa a Haifa, la resta molt bé. Molt bé vol dir superbé. Per cert, que estan tenint problemes amb la ciutat de Nova York perquè l'alcalde de Nova York ha prohibit que funcioni Airbnb a Nova York, no? Com no passa per cap control i ells no cobren...
Però això no es pot parar, al final. S'ha de regular d'alguna manera, potser, però no es pot parar. Ja.
Sí, però això és interessant. O sigui, trobar maneres de trencar una mica les vies tradicionals de distribució que, a més, afegeixen elements d'imaginació en aquesta comercialització de les coses i, sobretot, el poder prescindir d'intermediaris, que és una altra de les...
Sí, sí,
dels temes. Molt bé, deixem Google Help Out, ja anirem veient a veure com evoluciona. Entrem en un altre tema. Aquesta setmana Apple, que a mi m'ha sorprès molt aquest gest d'Apple, ha emès un informe, l'ha fet públic, és un PDF de dues o tres pàgines només, sobre les peticions d'informació que ha rebut la mateixa companyia, petició d'informació sobre comptes o sobre dispositius, rebudes per diferents governs, entre ells el govern espanyol. I ho ha fet una mica dient que ho feia com un exercici de transparència. No, no ve noms, o sigui, no venen noms ni cognoms de qui ha sigut, diguéssim, vulnerada la seva privacitat i entregat al govern de Torn la informació que sol·licitava, només ve el número de vegades que ho ha hagut de fer. No? Destaca per molt als Estats Units, però bé, no sé en quina posició, però tampoc massa a sota està el govern espanyol. Recordem que hi ha països que tu pots... si tu tens un producte a internet, estàs obligat a donar informació a fora d'un usuari, si tu tens usuaris registrats o tens accessos al teu producte, sempre i quan un jutge ho determini. En el cas dels Estats Units, no. Hi ha una llei que evita... O sigui que el mateix govern pot saltar-se al jutge i pot anar directament i demanar-te tu la informació. No? Què en penseu del tema?
No ho sé, és que primer de tot això de que ho publiciti Apple... No
sí, és que poses a la vena abans de la ferida.
Bueno, però és que Apple sempre ha reaccionat a la garrotada, és a dir, quan va haver el problema de les antenes amb els iPhones 4...
Amb el tema de l'NSA hi ha un problema greu, i és que jo miro més les empreses, més que els particulars. Les empreses que ara que portaven uns anys cada cop més pensant en utilitzar serveis en el núvol, iCloud, Amazon, moltes empreses que donen serveis en el núvol, o utilitzar eines que es distribueixen com a software as a service, és a dir, que al fons acabes fent servir un cloud o una infraestructura d'un proveïdor, que normalment és americà, Skype, Microsoft, Apple, Amazon... Sí. Doncs de cop i volta, les empreses declaren que estan obligades per llei a la teva informació, que en principi pot ser secreta, i a gent que ho utilitza per tenir planos i coses comercials de la seva empresa, que poden ser molt legítimament confidencials, de cop i volta això, aquesta confidencialitat es trenca. I si tu li dones amb un govern, amb una persona d'un govern, no passa per un jutge, vés a saber el que em fa.
El problema és aquest, és a dir, jo crec que sota ordre d'un jutge és inqüestionable. És a dir, si un jutge estima que això s'ha de sol·licitar una informació X, jo crec que és inqüestionable per tothom que això és així, perquè està dins
perquè del marc de la investigació. Perquè hi ha una presunció que hi ha un delicte.
Exacte, està dins del marc de la investigació X, no? Però que es pugui sol·licitar a través d'un govern sense passar per cap via judicial, a mi és el que em sembla més qüestionable.
Però bueno, una mica ja va en línia en tot el que està passant ara i que està sortint a llum. Sí. Vull dir que tampoc no és una notícia que diguis, ostres, no m'ho esperava. No, és que, vull dir...
Jo crec que això afectarà negativament i Apple té un problema amb el servei d'iCloud. Ja li ha costat prou a Apple posar-se les piles en donar un servei de l'online una mica bo i posar-se una mica, diguéssim, a roda dels grans que ja ho estaven fent fa temps, i ara totes estan una mica sota, amb entredit.
Jo crec que aquest informe d'Apple és pur màrqueting, el que us deia abans, no? No van ensenyar els testejos d'antenes que feien fins que va haver el problema d'antena gate.
Home, és un rentat d'imatge.
Si no hi hagués hagut tota aquesta volada amb el tema de l'NSA, doncs no hagués sentit res.
Veurem si altres companyies ho fan, una mica arrossegades per aquest efecte Apple, ja veurem. L'últim tema de la tertúlia, i anem endavant, perquè semblava que el temps no passaria, avui anàvem xerrant molt tranquil, però ha passat corrents. Un tema que no vull deixar de parlar és que és una empresa que alguns de nosaltres coneixem, que es diu iFixit. iFixit el que fa és que agafa un aparell, sigui d'Apple o d'altres companyies. Van començar amb Apple, però ara ja ho fan amb tots els aparells. I, perdoneu, el desmunta i ens ensenya el seu interior. I d'això en fa guies de reparació. I et ven kits perquè tu puguis autorreparar-te també aquests aparells. Fa moltes coses, ho fa molt bé, ho fa molt divertit i ho fa molt... ho comercialitza molt bé, amb aquestes menes de kits de desmuntatge. Doncs ha obert... Hi havia dos nanos d'Austràlia, que és el primer lloc en el món on un nou producte d'Apple surt a la venda, i en aquest cas l'iPad Air, va arribar i de seguida el van desmuntar. El primer que va sorprèn és que el 80% de l'interior d'un iPad Air, què és?
Bateria. bateria, no?
Una bateria, eh? Però un 80%, o sigui, tot un iPad Air de darrere és tot bateria, en el fons t'estan venent una bateria.
Però quan, et dura la bateria de l'iPad?
Bueno,
sí, és que al final, clar, ja. Tu pots escoltar un iPad, crec que l'anunci original dient que podies anar als Estats Units fins a Japó en avió, veient una pel·lícula amb un iPad i no es parava, no?
Sí, sí.
Clar, de ser bateria per força.
És increïble.
És molt xulo el kit, que vull dir que si podeu mireu a la pàgina web seva.
Sí,
que...
es diuen teardowns, que són aquests desmuntatges, eh? He buscat iPad Air teardown. De totes maneres, us posarem l'enllaç.
Perquè el kit és molt xulo per desmuntar-ho amb les pestanyetes i tot.
Com ho fan, sí. Per cert, és quan ho fan, donen a cada aparell una puntuació. Que és, diguéssim, un índex de reparació d'un aparell. Quan més difícil és desmuntar l'aparell, quan més pega en lloc de cargols i coses, doncs això fa que aquest índex tingui una puntuació més baixa i, per tant, que augmenti la dificultat. En el cas de l'iPad Air li donen 2 sobre 10, és un dels més difícils de reparar, però encara hi ha un iPad, hi ha una tauleta molt més difícil que reparar que l'iPad Air, i no sabeu quina és. El Surface Pro 2 de Microsoft. Boníssim. I preguntats per aquest factor, perquè li donaven 1 sobre 10, eh? A mi és que a mi em va fer molta gràcia, perdoneu, és que es cobro cap a casa, però em va fer molta gràcia. Preguntat, els nanos van dir, mira, com a mínim, quan tu analitzes on Apple posa la pega de per enganxar la pantalla i tot de l'iPad Air, s'entén i té una certa elegància. Però, clar, que amb una tauleta tu la desmuntis i hi hagi pega i al mateix temps a sota de la pega hi hagi cargols i que tot estigui barrejat, i així és com han
sí,
muntat
el... Sí, que a més és el que t'anava a dir, no? Jo crec que a mesura que els dispositius es fan fins i es fan petits, cada cop hi ha menys cargols i més pega, no? Però els Surface tampoc són uns dispositius especialment petits, no?
No.
Llavors, clar, sí, no sé si està justificat o no, no?
Diguéssim, venien a dir que estava enganxat com el cul, d'una altra manera. Anem a posar un moment de música, però uns segons, perquè anem molt tard i no ens donaria temps a fer les propostes mosseguis, i l'última cosa que us volia comentar de la tertúlia ho farem en format proposta. No tenim temps d'escoltar aquesta meravellosa música i de com era, de gran...
De supergegant.
Supergegant.
Es diu Ombres i està molt bé.
Mira, ara que l'escolto, ara que la vaig escoltar més, m'agrada una mica més.
Veus? És una cançó que has d'escoltar, que l'has d'anar coneixent.
Bé, propostes mosseguis. La primera és de l'Albert Poyatos. Comentava, via comunitat mosseguia Google Plus, una notícia important pels usuaris d'iCloud, que ha passat una mica desapercebuda, que es veu que Apple ha augmentat els límits màxims de pujada de les fotografies. Per tant, ara podem pujar 1.000 fotos per hora, 10.000 fotos per dia i 25.000 fotos per mes. I a l'hora de compartir, podem compartir 1.000 fotos i vídeos per hora o 10.000 fotos per dia.
En Carles Martínez, via Google Plus, ens recomana el darrer podcast d'octubre de l'internauta de VilaWeb, on parlen amb Santi Fort de Barcelona Media sobre què fan en la seva empresa i que també parlen de programes per desar i controlar les nostres claus d'accés.
Molt bona història i molt bon programa, molt, molt recomanable. En Jordi Planagumà ens comenta aquest jean de El Gato, és un aparell d'aquesta companyia que fa jeans per Apple, pels Macs, que en aquest cas, en comunicació amb el nostre iPhone, permet detectar on ens hem deixat les claus, la maleta, el cotxe, aquest és un element extern, que tu l'enganxes a un iPhone o a una maleta i amb l'iPhone et detecta on està, molt útil. I tu tenies una altra...
Sí, ara em tocava més, que m'he despistat. Bueno, jo us recomano l'app Movisquid. És una mena de trivial de cinema, és a dir, és per cinema.
Ai, que bo, és com una mena... Que bo, sí.
És molt xulo, perquè us donen una imatge, és a dir, us donen un fotograma i heu de dir quin el títol de la pel·lícula que és. Jo he començat a jugar, és molt addictiu, comencem per pel·lícules senzilles i és un producte que ha estat desenvolupat per Undercodes, que són una startup d'aquí, és una empresa d'aquí catalana, i que ha sortit directament per iOS i Android, cosa que també s'agraeix perquè normalment no és una cosa que succeeixi. I també recomano anar al concert Arctic Monkeys aquest dissabte perquè estarà molt bé.
La música que heu escoltat al principi del programa, bueno, a meitat del programa, millor dit. I per acabar, en Carles Caño, via Google Plus, ell és professor, ja ho sabeu, ell és mestre, i ens recomana un llibre que es diu El Cambio, que tracta de com gestionar el canvi Per exemple, dins de les organitzacions. El seu autor és Richard Gerber, i que no només és un gurú que parla de conceptes abstractes, sinó que aquest home en un parell d'anys va fer que una escola de primària mediocre, petita, fos un referent educatiu a nivell mundial i ara assessora empreses com Google i Microsoft. I marxem. La propera setmana a Mossega la Poma ens tornem a retrobar gràcies a totes les feines de producció de la nostra productora Sílvia Bonàs. Ens tornem a trobar en el món del còmic i ho farem acompanyats de l'Àlex Santaló.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i també ens podeu seguir a twitter@mossegalapoma o a la comunitat Mossegui a Google Plus.
Quico, moltes gràcies per haver-te tingut. Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.